Hi ha una persona que el coneix bé, Joao Cancelo. Hi ha una persona que també coneix bé a Xavi Alonso. I hi ha una persona que segurament també recorda bé tot el que va passar amb aquell Madrid de Mourinho i el Barça de Guardiola. I com que va venir fa poc al Que t'hi jugues i ens va encantar el que ens va explicar i com s'expressava, i aprofitant que ara està en un impàs perquè ha acabat una etapa i en breu en començarà una altra, hem dit, calla, truquem-lo avui al Que t'hi jugues. Carles Planchar, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu? Molt bé, escolta'm, de moment molt bé.
Jo et llanço l'oferta, si vols, mentre no obres una nova etapa. Aquí al Que t'hi jugues tens un plat a taula, Tens un plat a taula.
Bueno, no sé, passeu oferta, després haurem d'estudiar-ho. Haurem d'estudiar, a veure si és interessant o no.
Carles Planchar ha estat membre del cos tècnic de Pep Guardiola en diverses etapes, al Barça, al Bayern de Múnich, al Manchester City. Fa uns mesos ja ho va deixar perquè té ganes d'emprendre noves aventures. Per parts, Carles, Cancelo et sembla un bon reforç pel Barça en aquest mercat d'hivern?
Home, Cancelo és un gran reforç per qualsevol equip. Estàs parlant d'un jugador top amb un nivell de qualitat excepcional, sobretot amb les tasques ofensives, vull dir, t'aporta molt ofensivament, pot jugar amb els dos perfils, és polivalent. Físicament, com ara sentia que deien, doncs és un portento, és aquell jugador que ha de jugar cada partit i està en disposició de l'entrenador cada partit. Es lesiona poquíssim, vol dir que això també és un tema important. Ara s'ha de veure com es gestiona, perquè els únics hàndicaps que té són aquests, de que ell està millor quan juga cada setmana, no quan juga minuts. I ell és feliç quan juga cada setmana. No sé el rol que aquí li podran donar, no sé fins aquí el protagonisme que aquí tindrà, i si estarà disposat a jugar a un partit, el partit que potser a ell no li agrada, el partit de Champions es queda fora i no té la mentalitat de ser un jugador amb un perfil equilibrat com per després, a l'hora del camp, prendre decisions perquè estigui equilibrat a nivell emocional. No? Això és l'únic dubte que tinc, però a nivell de qualitat individual i del que pot aportar, no hi ha cap dubte de que és un gran reforç.
Pel mateix preu et pregunto per Eric García, que el vau tenir al Manchester City. L'altre dia el Lu Martín ens explicava que si hagués estat per Guardiola, Eric García hauria continuat allà. El que passa és que tenia ganes de tornar a casa, de tornar al Barça.
Està clar. I no li va voler barrar el pas al Pep Guardiola de poder tornar a casa, que això és una cosa que les persones que han passat pel Barça i aquests jugadors joves, pues, poder tenir el ple de tornar a jugar amb l'equip on t'has format i on t'has sortit, pues, és molt gran. Però bueno, estàs parlant d'un jugador completament diferent al Cancelo. El Joao és un jugador que està molt ben dotat a nivell de qualitat, però que li és difícil mantenir la concentració a nivell tàctic. Això fa que a vegades dius, t'aporta molt, perquè ell juga a futbol, i com que juga a futbol, com si jugués al pati del col·legi. Ell té una qualitat innata, i arriba, i ara apareixo, i ara xuto, i ara surto, i ara entro. Però quan li demanes unes exigències tàctiques, com pot ser defensivament, doncs amb això està més mermat. Per contra, el que estàs parlant d'Eric García és totalment el contrari. Jo no dic que no estigui dotat tècnicament. El que passa és que ell supleix qualsevol debilitat que pugui tenir en el seu joc, la supleix amb la concentració, amb la lectura tàctica del futbol, que està molt per damunt amb els jugadors de nivell top. Vol dir que són dos jugadors que el complement de tots dos seria un jugador de Balón d'Oro, per mi, el complement dels dos. No?
Boníssim, eh? Eric García i Cancelo, defensa pilota d'or. Mereix anar a la selecció, Eric García?
Home, clar que mereix. La temporada que està fent és espectacular. Jo crec que està al nivell, bueno, el Barça el que ha mantingut el nivell Barça, que pensem que va començar amb molts dubtes el Barça aquesta temporada, i l'únic que ha mantingut el nivell i que ha fet arribar el Barça fins aquí, i que arribessin els 4 o 5 que estaven lesionats i que agafés el to i la velocitat de creuer que ha agafat ara el Barça, ha sigut gràcies a l'Eric. Vull dir que ens ha mantingut. Ell és el seu joc. Vull dir, ell sempre serà un 7-8 amb tot. 7-8 amb tot. Cada partit, en totes les facetes, amb tot el que fa, és un 7-8. I per això es mantindrà sempre així. A més, que és polivalent també, que pot jugar amb molts perfils, amb moltes posicions. Vol dir que aporta moltíssim al Barça. És el jugador que has de tenir, que voldries tenir sempre a qualsevol plantilla, a l'Eric.
És bona notícia pel Barça que hagin fet fora Xavi Alonso i entre Arbeloa?
Bueno, bona notícia, jo crec que no afecta. El que és mala notícia és pel Madrid, perquè al Madrid li costarà. Jo sempre, qualsevol equip que no aposti per un projecte i una manera de fer, doncs costa molt, costa molt. Els projectes no es fan... Avui, aquest dematí, encara parlava... Ja no parlem de l'etapa de Pep Guardiola, que és la que jo he conegut, però amb l'etapa Pep Guardiola s'hi ha barrejat l'etapa del Jürgen Klopp. I el Jürgen Klopp ha guanyat una Premier en 10 anys, o en 11 anys al Liverpool. Vull dir, si estem parlant de resultats, ja l'haguessin fet fora, segur. No hagués sigut un entrenador reconegut. I ara el Madrid el vol, no? És que és molt bo. Però, bueno, doncs així, si no guanya, que també el faràs fora, a Jürgen Klopp. Vull dir, és molt difícil que tu posis un entrenador que tingui un projecte, que tingui una manera de fer, t'agradi o no t'agradi, des del moment que el tries és perquè deus pensar que funcionarà i que després no el recolzis des del minut 1. Sigui qui sigui. Per què han posat Arbeloa? M'imagino perquè deu ser un soldadet ara de Florentino farà el que hi posarà els jugadors que ell digui, i suposo que els jugadors, pues, feliços i contents, perquè com que tenen el suport del president, pues, mira, allà serà tot un grupet que entre ells s'ho faran tot.
Acaba
que és
de
el que ha anat passant a Madrid, no?
Et passarem l'oferta.
Sí, la pugem una miqueta.
La pugem una mica. Ara ja justament surt Álvaro Arbeloa. Una maldat, sí, per acabar. No sé si eres o... Ara no, si em falla la memòria, però recorda'm aquella final a València. No recordo amb qui vam parlar de Barça, que ens van explicar que, clar, les càmeres que s'utilitzava per analitzar el partit es veia com la pilota estava en una punta del camp i a l'altra, sense pilota, Arbeloa fotia unes hòsties als jugadors del Barça.
Tinc aquesta imatge gravada en la meva ment d'aquesta final de València, és el que recordo més que el gol anul·lat que li van a Pedrito, més que el gol que ens va fer Cristiano... Més que tot això, recordo aquestes jugades que jo estava a la grada i veia com la pilota estava a l'altra punta de camp i ell amb el David Villa li estava fotent allà trompades i tot això, i jo deia, però se li ha parat. Bueno, eren les ordres, és el que dèiem, era un soldadet de Mourinho.
Però pegava Villa sense pilota.
Sense pilota. Això sí, ojalà es pogués recuperar aquestes imatges. Vull dir, jo les tinc aquí gravades, sense pilota.
No quita aquestes imatges. Que posem tot el departament d'investigació del que t'hi jugues a treballar per recuperar-les. Qui té aquestes imatges?
No ho sé, deu ser de televisió, no es poden veure, però és difícil perquè, clar, a televisió normalment les càmeres segueixen
enfoca la pilota.
Clar, però o sigui,
això es veu a les càmeres camp... globals, les que utilitza el Barça per diguem-ne, corregir tàcticament a l'equip.
Exactament, es veurà amb situacions que així amb gran angular, m'imagino que es veuran situacions de que bueno...
I Arbeloa pegant patades.
Sí, pegant patades en el David Villa. Així de clar. I sí, això va passar. Per què? Perquè rebia ordres del senyor Mourinho i així anaven en aquell moment, no? Ara, l'Arbeloa deurà rebre ordres del senyor Florentino. M'imagino que deu ser aquest...
Puja l'oferta. Cada vegada el canxet de l'oferta va pujant, eh?
No, perdona, és que Di Maria, en una entrevista, va admetre que l'ordre de Mourinho era, per evitar les targetes, concertem que entre tots plegats cadascú que foti una hòstia. Però aneus alternant en les hòsties. Que ningú foti una hòstia reincident i així d'aquesta... Això ho va dir Di Maria. I és el que va passar en el camp aquell dia. Jo no sé com ho recordes tu, però estava...
És que acaba de sortir a parlar Veloa i l'hem d'escoltar... No, m'interessa més el que diu Carles Planchar. Com ho vas viure tu, Carles?
Pues així, ho vaig veure d'aquesta manera. Vull dir, allò ja ha passat i va ser història i va ser aquesta guerra entre Mourinho i Pep Guardiola i Mourinho representava el que era el Madrid en aquell moment i el Pep representava el que era el barcelonisme en aquell moment. I bueno, van ser dos estils diferents i en aquell moment va guanyar el pols, el va guanyar el Pep Guardiola perquè no només perquè guanyés els títols, sinó perquè de la manera que els va guanyar i de la manera que aquell equip es va comportar. A partir d'aquí, pues, tot això ha evolucionat molt, han passat moltes coses, i ara ens trobem en una situació que no té res a veure amb aquella, però que, bueno, que el Madrid necessita, pues necessitarà, ja després del que ha passat, si un entrenador de projecte, un entrenador que també estava identificat amb un equip com era el Xavi Alonso, que va viure tot això, que sap el que és el madridisme, vull dir, no se li dona la confiança, vol dir que aquest tipus d'entrenadors no convenen al Madrid o no li agraden a Florentino, aviam, en aquest cas, no?
Rebent una llau d'imatges d'Arbeloa amb Villa, tremendo, perquè hi ha una trepitjada d'Arbeloa a Villa quan està al terra amb aquella final, però no parles d'aquesta jugada, parles d'altres que no es veuen a la tele, que es veuen al plano general.
Parlo durant el joc, que l'estava constantment provocant i l'estava constantment allà agredint, sense pilota. Vull dir, això va passar en aquesta final, però quan va passar durant molts partits entre Barça i Madrid, van haver-hi jugades que van ser molt, molt, molt dures i molt intenses. Vull dir, la rivalitat en aquell moment era molt intens. I això suposo que Arbeloa formava part d'aquest grup, però també formava part el Xavi Alonso també d'aquest grup, però no té res a veure.
Vull dir I a Múnich, Xavi Alonso i Guardiola van parlar d'això, quan ja un va ser entrenador i l'altre jugador a Alemanya?
Jo el que us puc dir que Xavi Alonso, en un moment, fins i tot, jo vaig tenir converses amb ell, que li vaig dir, mira, realment tenia una imatge de tu que com aquell que diu, no et podia ni veure, perquè tenia la imatge de que formava part del grup aquest de Mourinho o de Real Madrid en aquell moment, i m'has demostrat doncs, que és un gran professional, i jo tota la relació que he tingut, que fins l'he tingut fins fa mesos, perquè vaig tenir la fortuna de poder anar amb ell justament les setmanes després del Clàssic, allà a Valdebebas, i vaig poder estar amb ell per conèixer una mica la seva metodologia, la seva manera de fer, el seu equip de treball, que té un equip molt ben preparat, amb gent molt capacitada i tal, doncs jo sempre totes les relacions que he tingut el tinc com un gran professional. Un gran professional, i penso que és una persona molt capacitada. Jo penso que si l'haguessin deixat fer el projecte que ell volia desenvolupar al Madrid, pues ens hagués perjudicat més els barcelonistes de lo que ens ha perjudicat ara. Vull dir, jo penso que és un favor de que posin entrenadors així, que siguin alineadors i que facin una mica el que diu el president, perquè al final, l'altre dia mateix en la final es va decantar el partit. Per què es va decantar? Per jugades puntuals, a vegades és el destí. I dius, potser si en aquest moment t'enfrentes a un Madrid, que l'equip està junt, que l'equip està és un equip sòlid, que és un equip que va tots en la mateixa direcció, doncs potser el 2-2, el 3-2 l'hagués marcat al Madrid. I dius, per què passa això? Doncs perquè a vegades és la inèrcia, a vegades és el destí, a vegades són sensacions, perquè el gol que va fer el Barça no és pas d'una jugada elaborada, no és pas de... És el destí que et diu, mira, ara aquest relliscarà, la tocarà malament, tocarà el peu de l'altre i entrarà. I mira, i amb això guanyaran un títol. I això marca l'esdevenir, que després el rival el fotran fora l'entrenador i no sé què, no sé quantos. Dius, passen coses a conseqüència d'algú que no tens controlat. I en aquest cas, pues, penso que potser si el Madrid hagués sigut un equip molt més sòlid i hagués portat en els últims mesos una trajectòria d'equip junt, d'equip que van tots a una, que els hi pot sortir malament els resultats, però van en una mateixa direcció, pues segurament potser s'haguessin pogut endur la final, perquè la final va estar equilibrada. Uh-huh. I en aquest cas pues, es va desequilibrada amb un altre equip que potser és tot el contrari, que és un equip que dius, juga bé, no, però mira, però els veus allà que disfruten, que estan junts i que estan treballant bé amb el Hansi, no?
Carles Planchard, et fem arribar la proposta. Sí, 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 sí. Aviam si et fem dubtar una mica mentre agafes un nou projecte esportiu, perquè has posat molts elements a la coctelera que em sembla, mira, només et llegiré un missatge del tio Faja, ara mateix, me quiero casar con este señor.
Tens propostes de tot tipus.
Una abraçada, que vagi bé.
Igualment, una abraçada
adeu,
per tots.
És tremendo el que has explicat d'Arbeloa, que ja ho sabíem, però clar, ho diu una de les persones que va patir aquell Madrid de Mourinho en primera persona.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.